doctora Teresa Puig, bon dia.
Bon dia.
La doctora Puig és investigadora del grup de recerca en noves dianes terapèutiques de la Universitat de Girona. Volem parlar amb ella sobre la investigació que està duent a terme al voltant del càncer de mama. Abans, però, fem una prèvia amb en David Parreño. David.
L'OncoSwim, la travessa solidària de la Fundació Oncolliga Girona, ha aconseguit recaptar 18.000 euros, uns diners que es destinaran a la investigació sobre el càncer de mama triple negatiu, una tipologia molt agressiva. Aquesta recerca l'estan duent a terme a la UDG, de la mà del grup de recerca que dirigeix la mateixa doctora Puig, amb Gemma Vinyes.
Senyora Puig, d'entrada, quina és aquesta modalitat de càncer de mama més agressiu i com se'l pot combatre?
Aquesta modalitat de càncer de mama, que es diu el triple negatiu, es diu d'aquesta manera perquè aquestes pacients, que aproximadament són un 20-25% de les pacients de càncer de mama, no tenen marcadors, o sigui, les seves cèl·lules malignes no presenten marcadors a partir dels quals els oncòlegs puguin desenvolupar fàrmacs contra aquestes cèl·lules. Uh-huh. Aleshores, el que passa és que aquest tipus de tumors són molt de difícil reduir.
Van una mica cegues, per entendre'ns.
Sí, és a dir, anem una mica cegues a l'hora de reduir els tumors d'aquestes pacients, perquè no presenten com dianes, no presenten dianes a les quals doncs els puguem, com diem nosaltres, no? Es diu com targets, no? Com que els puguem... Mm-hmm. Bueno, ja m'enteneu,
sí,
no?
Sí,
els puguem... sí. Aleshores, l'altra problemàtica és que aquestes pacients són normalment pacients joves i aquest càncer és un càncer molt agressiu, que només es pot tractar actualment en quimioteràpia, i aquestes pacients fan resistència. Una bona part d'aquestes pacients, aproximadament també un 30%, resisteixen les actuals teràpies, la quimioteràpia, la radioteràpia, i aleshores recauen a l'enfermetat al cap de 3-4 anys.
Quan diu joves, de quines franges d'edat estem parlant?
Entre 35 i 40 anys.
Uh-huh. Escolti, vostès han rebut, formen part d'aquest centre d'investigació adscrit a la UDG. Fa no gaire explicàvem fa un moment que l'OncoSwim ha recaptat 18.000 euros per poder seguir investigant el càncer. Més enllà del que signifiquin aquests 18.000 euros en matèria d'investigació, en quin punt està la investigació relacionada amb el càncer de mama en aquest moment al país?
A veure, a nivell d'administracions públiques, doncs les subvencions que rebem o les convocatòries han anat en decrement els últims anys, i la veritat és que els investigadors ens hem hagut de moure, d'espavilar i obtenir finançament i fons amb aquesta tipologia d'accions similars a la de l'Oncolliga. Uh-huh. Amb fundacions privades, amb empreses privades, ens hem hagut com de moure per poder continuar en l'activitat de recerca que portàvem doncs fa 8-10 anys. Per tant, bé, la realitat no és, no? La realitat no és la que voldríem. Uh-huh. Però gràcies a entitats com l'Oncolliga i en aquest cas també el Radical Swim, sí, doncs hem pogut aconseguir l'objectiu que ens havíem fixat per poder tirar endavant aquest estudi amb aquestes pacients de l'Institut Català d'Oncologia de Girona.
Senyora Puig, permeti'm que m'allunyi un moment dels temes més estrictament mèdics.
Sí, i tant.
Plana sobre l'ambient la possibilitat que Hisenda, per indicació de la Comissió Europea, pretengui recuperar l'IVA de totes les subvencions que s'han anat assignant en gairebé tots els àmbits en els últims 5 anys. Això per molts sectors significaria una patacada molt important. Li pregunto, pel coneixement que pugui vostè tenir en matèria d'investigació, que bàsicament es nodreix, com dèiem fa un moment, de subvencions públiques, si tenen coneixement d'això, si en tenen constància, i fins a quin punt això podria suposar una merma important als recursos que tenen.
Doncs la veritat és que no en tenia coneixement, no tampoc s'ha parlat amb les últimes trobades que hem anat d'investigadors a les últimes xarxes. Uh-huh. No ha arribat aquesta informació, no sé quin impacte podria tenir, no sé, nosaltres estem exempts d'IVA en moltes amb molt dels materials que comprem, eh? No sé, amb els reactius, amb els aparells, la veritat és que no
això és un tema que afectaria, com li deia, a l'IVA que se suposa que haurien de tenir i que,
sí,
i que no es paga,
sí,
de,
no es paga
de les subvencions,
sí.
Això afecta molts sectors, afecta el sector cultural, però afecta també el sector, sí, de la investigació, que bàsicament es nodreix, com deien, no?, de subvencions públiques,
sí,
i sembla que per indicació de la Comissió Europea podria arribar a aplicar a l'Estat a través d'Hisenda.
No en tinc cap, em sap greu, però no en tinc cap informació més de la que vostè em diu.
No, cap problema. Escolti, tornem a l'aspecte, sí, més relacionat amb el càncer de mama. No sé si em podria fer allò de manera resumida. Com ha evolucionat la població? Com ha crescut o s'ha reduït la població de persones afectades per càncer de dones, afectades per càncer de mama en els últims anys, si podem centrar-ho fins i tot a l'àmbit de les comarques de Girona?
Sí. Bé, el càncer de mama, i no l'únic, eh? Nosaltres perquè ens centrem en càncer de mama i més recentment perquè també estem entrant en càncer de pulmó, però bé, en qualsevol cas, els diferents subtipus de càncer han anat en augment els últims anys, l'última dècada, però bàsicament el motiu principal és l'envelliment de la població, no n'hi ha cap més, eh? Perquè el càncer és una malaltia que està molt relacionada amb l'envelliment, amb la disfunció de les cèl·lules, i com més anys vivim, doncs bé, aquestes cèl·lules van perdent la capacitat o les seves capacitats que tenien de control de la divisió cel·lular, entre altres. I aleshores, amb l'envelliment de la població bàsicament occidental, per tant a Girona entrem en aquesta, evidentment, en aquesta població han augmentat totes les tipologies de càncer. Sí que també hi ha estudis o hi ha hipòtesis relacionades amb canvis amb la dieta, amb aspectes nutricionals, però
sobre això li volia preguntar perquè li volia dir, no sé si és cosa meva, és una simple percepció i vostè m'ho podrà desmentir, jo tinc la sensació que cada vegada quan s'arriba als 45-50 anys cada vegada conec més casos de persones que desenvolupen diferents tipologies de càncer i per això li dic, no sé si aquesta percepció meva la corroboren les dades i si no, i si és el cas aquest, clar, això contrasta una mica amb això que em deia sobre l'envelliment de les cèl·lules i en aquest cas encara ho derivo una mica més a això, no? Com afecten els canvis d'hàbits que hem anat experimentant les persones durant la resta d'anys, i no sé si hi ha algun estudi que pugui atribuir aquest suposat increment de casos de càncer.
La veritat, hi ha estudis, però són estudis que no són amb rangs de població molt grans i no són estudis no sé com dir, seriosos, o sigui, que compleixin tota la metodologia científica que han de seguir. Per tant, hi ha hipòtesis que diuen que hi ha certs tipus d'aliments, que hi ha certs tipus d'hàbits, no només aliments, d'hàbits, que en aquest cas, per exemple, la manca de pràctica d'esport, no? L'estrès que genera radicals lliures, és a dir, ja hi ha hipòtesis, però no hi ha estudis ferms que demostrin que l'alimentació i els hàbits estiguin relacionats directament amb més incidència i prevalència de càncer. Bàsicament s'atribueix a l'envelliment de la població, i és veritat que també hi ha el tabac, això sí, eh? El tabac, l'exposició solar, aquests estudis que ja se sap, o sigui que no són recents, són estudis que ja n'és conscient la població. Però bàsicament és l'envelliment, i aquí també està relacionat això amb més desenvolupament, segurament també en sou conscients, de malalties de caire neurològic també, perquè és el mateix. Cada vegada, diguem, hi ha més Alzheimer's, o hi ha més Parkinson's, o hi ha més demències, o hi ha més ictus, o hi ha més, i també està molt relacionat amb l'envelliment de la població.
Llegíem...
Perquè tot té a veure... Ai, perdó.
No, digui.
No, perquè tot té a veure amb processos cel·lulars, no? Que les cèl·lules perden part de les seves funcions.
Deia, llegíem abans de preparar l'entrevista que hi ha alguns estudis que demostren que diverses poblacions d'Àsia tenen menor incidència i mortalitat per càncer en comparació amb d'altres.
Això és veritat que es diu, i jo ho he buscat, he buscat bibliografia, perquè nosaltres estem interessats en... Els estudis que fem són en derivats del té verd, amb uns polifenols presents en el té verd i estem mirant l'efecte amb aquest càncer de mama triple negatiu. I quan feia revisions bibliogràfiques del té verd en poblacions asiàtiques, sí que tenia com impacte, tenia lectures, o hi havia certes lectures que deien que degut a que beuen més begudes amb polifenols, no només en té verd, això podia tenir una incidència en positiva en el fet de que aquestes poblacions tinguessin més càncer, en concret de mama. Però realment, després, quan vas als estudis, no són estudis robusts, no són estudis prou ferms, i te tornen a portar en que la població asiàtica no viu tants anys. O sigui que és tot, saps? És tot...
I no sé si no han tingut mai la intenció de dir... Bueno, com que això es comenta, ni que sigui... vostè begui té verd, també, o mengi càpsules o píndoles de té verd. Per si de
vaig
cas.
Més per aquí. Jo hi aniria més per aquí, que és veritat que els polifenols, això sí que està descrit, que tenen un efecte positiu, tant amb la, per prevenir com curatius, però encara, és a dir, hi ha estudis, però encara no se sap la dosi, el per què, quin efecte fan sobre la cèl·lula, com es metabolitza, si també tenen efectes tòxics a l'hora de beneficiosos. És a dir, ara hi ha tot un seguit d'estudis, que nosaltres en formem part d'aquests estudis, que s'està intentant esbrinar, doncs, l'efecte d'aquests polifenols, no només del té verd, perquè també n'hi ha en el raïm, en el vi, en l'oli d'oliva. O sigui, l'efecte dels polifenols en prevenció i curació del càncer.
Doctora, si fa un moment em deia el principal motiu que tenim realment comprovat que fa que evolucioni el càncer és l'envelliment de la població, això és tant com dir que poca cosa podem fer per prevenir el càncer o per cuidar o per fer que les cèl·lules siguin més robustes. No sé si aquí, ho dic bé, i si no, digui'm què podem fer a efectes de prevenció.
O sigui, el que s'està ara derivant molta recerca i molt de finançament és en prevenció, perquè s'ha vist exactament el que vostè comenta. És a dir, ja que veiem que la població cada vegada viu més anys, anem a veure, no? Anem a fer estudis de prevenció més que o igual que de tractament, no? I aleshores hi ha tot una vessant d'investigadors i d'epidemiòlegs que fan aquest tipus de recerca. En aquí jo no en sóc molt experta, podria, no et podria dir, no, exactament amb què treballen, amb quins inputs, o quan, sé que treballen en temes d'alimentació, en temes d'esport, però no et podria dir exactament, no em vull posar en un terreny que no domino, perquè és un tema molt delicat i no voldria que els oients, saps, s'agafessin a...
No.
Però sí que hi ha estudis i investigadors que actualment estan treballant en aquest àmbit. Anem a veure, doncs, si cada vegada vivim més anys, com podem viure millor i com podem modular que aquestes cèl·lules estiguin més anys al màxim de cuidades.
En qualsevol cas, sempre ens podem remetre, no, el decàleg típic, no, de fer una vida saludable, una dieta equilibrada,
això segur, però anar tant a fil per randa, no, de dir-te aquest aliment i aquí no hi puc entrar perquè no és el meu àmbit de recerca, però el decàleg aquest està clar, no?
En qualsevol cas, també farem una mica el que dèiem abans, no? Per si de cas, una mica de té verd i veure una mica de vi de manera moderada que porta,
ens aporta polifenols.
Vostè em veu cada dia.
Sí,
molt
cada
bé.
Dia.
Doctora, li volia, ja per acabar aquesta entrevista, sí, li volia preguntar, escolti, no sé si algú té hipòtesis o es baralla amb alguna data possible de quan podrem erradicar el càncer d'una vegada per totes, o quan trobarem maneres de solucionar aquesta malaltia que la meva mare diu és que el càncer avui dia és com el constipat de fa 40 anys o 50 anys.
Sí.
Tothom té càncer.
Curar no ho sé, però l'objectiu dels investigadors, dels metges, és a dir, el nostre objectiu cada vegada més és convertir-lo en una malaltia crònica, cronificar-la, Curar-lo no sé si en serem capaços. Algun tipus de càncer sí, però hi ha alguna tipologia que és molt agressiva. I curar-la, no ho sé, però convertir-lo en una malaltia crònica com ara, no sé, una diabetis, això ja seria un gran èxit. I és cap aquí on te va la recerca. Més que curar, perquè és una malaltia que és molt llesta, és a dir, les cèl·lules tumorals són molt llestes i quan tu les, d'alguna manera, les tapes per una banda, aquestes s'escapen per una altra i, saps? És com si tinguessis un globus d'aigua i fes un foradet i tu el tapessis i el tapar un foradet amb el dit, s'obris un altre foradet i un altre i tu el tapes per aquí i se n'obre un altre i... És a dir, però intentar trobar aquestes maneres de tapar aquests foradets amb diverses combinacions de fàrmacs o de teràpies i cronificar, és a dir, que el pacient pugui portar una vida perfecta, correcta, si més no correcta.
Una mica el que està passant amb la sida, gairebé, no?
Amb la sida, amb la diabetis, sí, sí, amb aquestes malalties que s'han cronificat i que si el pacient, doncs, té un, bueno, a part del tractament, porta una vida correcta, no? A la que el metge li... una dieta, bueno, que comentàvem, uns hàbits correctes, pot tenir una vida amb unes condicions perfectes.
Perquè ja per acabar, d'una manera molt, molt simple, descrigui'm què és i com actua un càncer.
Bé, el càncer, d'una manera així senzilla, seria que les cèl·lules del nostre organisme, dels nostres teixits, estan sotmeses a un control, un control per part de les cèl·lules del cantó, per part del medi, és a dir, estan sotmeses a un control i en cada moment saben el que han de fer, en cada moment saben si s'han de reproduir o no, si s'ha d'aturar el seu creixement. És a dir, per exemple, si quan tenim una anèmia, les cèl·lules del moll de l'os saben que s'han de reproduir perquè han de refer, no?, aquesta sang que ha perdut l'individu, o quan tenim una lesió, un accident, un traumatisme, no?, les cèl·lules sanguínies saben en aquell moment que s'han de reproduir perquè hi ha hagut una pèrdua de sang, no? Aleshores, això està tot sota un control, però per determinats factors, que alguns els coneixem i d'altres no, hi ha en determinat moment que un conjunt de cèl·lules s'escapen d'aquest control i no s'haurien de dividir. És a dir, es fan invisibles el control que tenen de les cèl·lules del cantó o de l'ambient del cantó i decideixen anar a la seva i reproduir-se encara que no els hi toqui. I aleshores fan el que són els carcinomes primaris, els tumors primaris. El tumor primari és molt senzill d'erradicar perquè, com que és el que diuen, un tumor primari és com una petita... no? El que dèiem, una petita berruga, no?
Sí.
I és fàcil d'eliminar amb cirurgia. Bàsicament, a vegades no s'ha ni d'aplicar tractament. Quan tens un carcinoma primari en l'òrgan, a vegades amb cirurgia ja n'hi ha prou. A vegades no cal ni quimioteràpia, ni radioteràpia, ni cap tractament. El problema està en que si no es detecta en aquesta fase i aquest tumor primari fa invasió d'altres teixits, que és el que es diu metàstasi, aquí és on ens trobem realment amb el problema, eh? Que aquestes cèl·lules, alguna d'aquestes es desenganxi d'aquesta petit nòdul a berruga, a través del torrent sanguini s'infiltri a altres teixits, a altres òrgans, i facin micro i macrometàstasis amb altres òrgans. Aleshores, aquí és més difícil de tractar.
Hi ha alguna cosa que puguem fer les persones normals per autoexplorar-nos o per detectar algun primer símptoma que ens faci aixecar la veu d'alarma?
Bueno, seguir les indicacions i els controls, no?, que hem de fer tots, no?, els controls de la feina que ens fem, les revisions, els controls les dones ginecològics, a l'edat que ens toca, i bé, evidentment, si en el cas de la dona, no?, es palpa algun nòdul en alguna part del cos, allò mentre es dutxa, evidentment després sí que ha de demanar, doncs, una visita, però no tampoc crear alarma, no?, perquè a vegades tampoc, o sigui... No. Jo crec que si fem el que hem de fer, que són les revisions periòdiques que tenim tots a la feina i els controls que hem de fer dones i homes a l'edat estipulada, és suficient.
Queda clar. Doctora Teresa Puig, investigadora del grup de recerca en noves dianes terapèutiques de la Universitat de Girona, gràcies per atendre la nostra trucada i, escolti, esperem que altres iniciatives com aquesta de l'OncoSwim, que li han reportat aquest grup d'investigació 18.000 euros, esperem que puguin haver-n'hi més i que la inversió en investigació és precisament això, una inversió i no pas una despesa. Escolti, gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé.
Moltes gràcies, molt amables, i moltes gràcies a l'Oncolliga i al Radical Swim.
A vostè, bon dia i sort.
Bon matí, adéu.
Adéu, bon dia. Passen 9 minuts de 9:15.